L'Ajuntament de Girona també ha rebut requeriments judicials perquè faciliti documentació sobre contractes públics de diversos exercicis fins l'any 2013. A les comarques gironines, l'Ajuntament de Calonge també ha rebut requeriments de documentació semblants, no, Isabel Joanola?
Doncs sí, bon dia. L'Ajuntament de Girona ha rebut a 12:45 del migdia un requeriment de la Guàrdia Civil per 5 contractes municipals des del 2009 al 2013, tant durant el mandat de l'alcaldessa Anna Pagans com de l'alcalde Carles Puigdemont. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenes, ha lamentat el procediment que s'ha fet anunciant la visita dels agents als mitjans de comunicació hores abans que arribessin.
Volem demanar insistentment al Ministeri de l'Interior que per favor no es produeixin aquestes filtracions, perquè ara d'una cosa que no és absolutament cap actuació amb cap mena de problema que s'ha dut a terme per part de l'Ajuntament, i és tan fàcil com donar un llapis digital. És que ha sigut això el que s'ha fet.
També al municipi de Calonge, al Baix Empordà, l'Ajuntament ha rebut 2 requeriments més de contractacions fetes l'any 2009. L'Ajuntament de Calonge, com el de Girona, ha dit que no té cap problema ni cap inconvenient i ha donat la informació.
L'informatiu del migdia. Girona. Albert Requena.
L'Associació de Càmpings de Girona té detectats 25 punts negres d'aparcament d'autocaravanes a la demarcació. Insisteixen en la competència deslleial que suposen aquestes àrees i donen pressa a la Generalitat perquè la reguli el més aviat possible. Clara Jordan.
Això vol dir l'aprovació del nou decret d'allotjaments turístics que, segons el president de l'entitat, Miquel Gotanegra, ha de regular de manera específica tant les àrees d'aparcament com les zones on està previst que es pugui pernoctar. Gotanegra insisteix que no es tracta d'anar en contra de ningú, sinó de protegir la qualitat del turisme.
Quan una autocaravana està en un territori, consumeix igual el territori i l'entorn que qualsevol altre. Vull dir, la diferència és que en un lloc no hi ha un tancat i no hi ha ningú que ho gestioni, i l'altre és que tingui unes mínimes mesures. Vull dir, hi ha llocs en aquest moment a les comarques de Girona que hi ha 30, 40 i 50 autocaravanes. Si hi ha qualsevol incident, podem tindre una verdadera catàstrofe.
A més, insisteix que amb aquesta nova normativa es fa un favor als ajuntaments que ara tenen al davant una llacuna legislativa que no saben com resoldre. Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols o Sant Hilari Sacalm són alguns dels llocs on hi ha aparcaments d'autocaravanes.
L'equip de govern de la Diputació de Girona fa balanç del primer any de mandat i xifra en uns 4 milions d'euros la partida destinada a serveis socials, contràriament al que havia afirmat la CUP, que deia que era d'un milió només. El president de la Diputació, Pere Vila, assegura que el control al qual el somet la CUP no els incomoda, però creu que s'haurien de documentar millor.
Pere Vila ha posat com a exemple de transparència el fet que s'ha invertit en la manera de donar subvencions i ara el 70% es fan via concurs públic. Defensa, però, que Presidència pugui tenir una partida per assignacions directes.
Però jo vull donar plena tranquil·litat a tothom de que les visites en el president no són fetes per anar a veure'n a la bruixa que et maltracta, sinó que, escolta, que t'intenta ajudar. És que no hi veig el problema. A vegades dono la sensació que anar a veure el president és una cosa nociva, no? Doncs no ho és.
Pere Vila ha reconegut que hi ha aspectes per millorar dins la Diputació, com ara el clima laboral, la posada en escena pública o les informacions que arriben esbiaixades als ciutadans.
Passen 2 minuts i mig de 2:45, la Generalitat ha ordenat el tancament del local Blow al centre de Girona perquè exercia com a discoteca, malgrat que no en tenia la llicència.
Haurà d'estar tancat 3 mesos i, a més, hauran de pagar una multa de 6.600 euros perquè, a banda de no tenir la llicència, la porta d'emergència estava tancada i el rètol del dret d'admissió no estava homologat. Els propietaris són reincidents. Al març ja se'ls havia obligat a tancar perquè no tenia la llicència de discoteca i, a més, en el moment de l'inspecció hi havia un excés d'aforament.
I parlem ara d'una polèmica que no és nova, perquè el Partit dels Socialistes exigeix a l'Ajuntament de Maçanet i a la Generalitat que garanteixin de manera immediata el subministrament d'aigua potable a la urbanització residencial Parc.
Des de principis d'abril hi ha en vigor un ban que prohibeix el consum d'aigua de l'aixeta i durant tot el maig es va subministrar aigua amb garrafes. Ara mateix es continua facilitant aigua als 2.500 veïns de l'urbanització els dissabtes amb un camió cisterna. Segons el PSC, cal retirar immediatament la concessió a l'empresa que gestiona el servei Rec Madral i buscar la fórmula per tornar als veïns els diners que han pagat per un servei que no reben.
Amb una lectura de textos s'encet aquest dijous al Teatre Municipal de Girona l'Any Pairolí, un seguit d'actes per reivindicar l'escriptor i periodista de Quart, Miquel Pairolí, que va morir fa 5 anys.
Escriptor i periodista molt apreciat, però poc conegut arreu del territori. Per Àngel Madrià, director de l'editorial Gavarres, es tracta sobretot que els ciutadans s'acostin a la seva literatura.
Bàsicament és que jo entenc que se l'està perdent, i això és el que sap greu, no? Que es perdin un gran escriptor amb 4 novel·les boníssimes i sobretot amb 3 dietaris espectaculars i amb un articulisme que pràcticament és atemporal, és gairebé un clàssic perquè els seus textos no passen en el pas del temps.
Una literatura que es pot recuperar amb la recopilació dels seus dietaris, que ja s'ha publicat, i la dels articles que surt a la venda aquest cap de setmana. A banda de l'acte d'aquest dijous, el 15 de juliol hi haurà una lectura de textos a Quart i a l'octubre es farà una tertúlia comparativa dels dietaris dels dos escriptors més coneguts de les comarques de Girona, el mateix Pairolí i Josep Pla.
I encara dins l'àmbit cultural explicarem que un documental explora el funcionament de l'empresa de iogurts La Fageda i el seu futur, ara que el seu impulsor i ideòleg, Cristóbal Colón, s'haurà de jubilar.
Iogurt Utopia és el nom del documental. Està coproduït entre Anglaterra i Catalunya i, de fet, la presidenta del cinema català, Isona Passolana, ha fet part del guió. El documental explica com Cristóbal Colón, que treballava a l'Hospital Psiquiàtric de Salt, va trobar la solució per molts malalts mentals que es van quedar al carrer després que les noves teories psiquiàtriques aconsellessin el tancament dels manicomis.
Catalunya Migdia Esports. Girona.
Tomàs Llebre, bona tarda.
Bona tarda. Eduard Güell eliminat en individuals a Wimbledon. En tenis del torneig de Wimbledon a la competició individual júnior de categoria masculina, el jugador de roses Eduard Güell aquest migdia ha quedat eliminat en segona ronda, setzens de final. Amb una derrota davant el coreu Seong Yung en dos sets, en dos jocs a sis en cadascun dels dos sets. A la mateixa pista en què ha jugat aquest seu últim partit d'individuals del torneig Grand Slam de Londres, la pista número 10 de l'All England Club, Eduard Güell encara haurà de disputar avui mateix un segon partit a última hora de la tarda, el de primera ronda de la competició de dobles, en aquest cas amb un nord-americà Olukayole Ayemi de parella, enfrontant-se a dos japonesos. En futbol de l'equip de segona del Girona, aquest migdia s'ha fet la presentació del jugador basc Jonas Ramallo, aquest jugador de Baracaldo, que ara té 23 anys i que havia jugat al Girona dues temporades, 2013-2014 i 2014-2015, aleshores en qualitat de cedit per l'Atlètic de Bilbao, ha valorat especialment el fet de tornar a tenir Pablo Machín d'entrenador. Ramallo, que torna a l'equip gironí amb carta de llibertat i contracte de tres temporades, ha dit, per exemple, això.
Mejorar como jugador, tener los máximos minutos posibles, colectivamente, pues bueno, ayudar al equipo en todo lo que pueda, aportar mi granito de arena en todo lo que pueda también, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, a ver si conseguimos el objetivo que se lleva teniendo hace unos años, que es poder subir el equipo a primera división. Tanto el club está contento y yo también estoy muy contento y muy feliz y bueno, han sido 3 años porque creíamos las dos partes que era lo adecuado y así se ha hecho.
Per la seva part, el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, l'ha qualificat com una aposta segura al fitxatge de Jonas Ramallo, tant per les seves qualitats esportives i personals com pel coneixement que té del club i de l'equip. I amb els 3 nous fitxatges ja confirmats, el de Porto, el de Ramallo i el de porter René Román, ha definit el mateix Quique Cárcel aquestes expectatives de cara a pròxims fitxatges.
Tenim ara uns 15, 16, 17 jugadors en plantilla. La idea és intentar portar 7 o 8 jugadors més. Algun potser podria sortir, s'ha dit. Falta un porter, falta un central en aquest cas, falta un carril esquerre, que és on estem potser amb cap jugador esquerre a perfil, i faltaran 2-3 puntes.
Encara en futbol de l'equip de segona B de la Unió Esportiva Llagostera, avui s'ha anunciat la 6ª incorporació, la del defensa badaloní Carlos Albarrán, amb un acord per 2 temporades. Té 22 anys, juga preferentment de lateral dret, prové de l'equip de tercera divisió del Prat, anteriorment també havia jugat amb el Sant Andreu i l'Espanyol B. D'aquest fitxatge ens en parla el director esportiu, també entrenador de Llagostera, Oriol Alsina.
El Carlos és un jugador de moltíssima projecció, un lateral dret sub-23, que aquest any ho ha trencat a tercera divisió, ha sigut un dels millors jugadors. Seguim creixent de mica en mica, muntant un equip competitiu i seguirem incorporant a nous jugadors quan puguem.
I a Llagostera, segons el mateix Oriol Alsina, encara li caldrà incorporar també almenys 8 jugadors més.
Ens falten encara un parell de centrals, un parell d'extrems drets, un extrem esquerre, 2 puntes, un pivot, encara ens falten posicions per cobrir i en funció de com vagi evolucionant el mercat anirem fent de més i de menys.
I en ciclisme tenim el temps just per apuntar que, segons Lluís Román, cap del Servei de Comunicació de la Federació Espanyola, ja és imminent l'anunci de l'equip espanyol de BTT per als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Això perquè el seleccionador Cristóbal Sánchez aquest matí li ha assegurat que o bé aquesta tarda o bé demà al matí li facilitarà la llista perquè la pugui fer pública. I aquí podem recordar una vegada més que de les tres places en del futur equip olímpic espanyol ja fa dies que el seleccionador va adjudicar una al corredor de la Rioja, Carlos Coloma, i que per les altres en dues hi ha quatre candidats, l'andalús David Valero, gallec Pablo Rodríguez, el càntabre Sergio Mantecón i el corredor de Puigcerdà, Josep Antoni Hermida.